Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
Benvinguts a l'informatiu d'avui dimecres 4 de desembre del 2024. Amb notícies en el nostre àmbit de Parets o Vallès, també de comarca, esports, presentació que es va fer del torneig Vila de Parets de bàsquet ahir a la tarda, tarda vespre, i que se celebrarà, recordem, amb els millors equips d'arreu d'Espanya i inclús alguns de fora, alguns alemanys, concretament a Parets, des de dijous fins diumenge.
Notícies.
Des d'aquest dijous i fins diumenge torna i es farà el torneig Post a Punt Vila de Parets de bàsquet que organitza el Club Bàsquet Parets. Seran 16 equips masculins i 16 de femenins de categoria 1-13. Entre ells, les millors pedreres de clubs de l'ACB o de la Lliga Femenina. Entre ells, el Real Madrid, el Barça, el Joventut, o València, o Manresa, però també amb equips internacionals com l'Ulm alemany o també el Netzhub. Partits que jugaran als dos pavellons de Parets, que reuniran el millor del bàsquet en aquestes edats sub-13. La presentació del torneig es va fer aquest dimarts a la sala polivalent del pavelló d'esports Joaquim Rodríguez, i Enric Núñez, el president del Club Bàsquet Parets, destacava el nivell.
Bueno, per experiència hauria de dir que sense nervis, però bueno, una miqueta de nervis sempre tenim. No és una edició especial, i sí ho és a la vegada. És especial perquè cada edició és especial, però bueno, tenim ja una dinàmica que moltes coses les tenim agafades per la mà, però sempre hi ha coses noves. El format del torneig és el dels últims anys, i llavors hi ha coses que surten soles, però cada any hi ha coses noves, problemes que poden sorgir durant els 3 dies, i bueno, solucionarem de la millor manera possible, però tenim moltes ganes d'aquesta edició perquè és la que creiem que li hem posat més carinyo, perquè és la que hem fet aquest any.
Enric destacava que novetats, hi ha algun canvi d'equips amb més equips a nivell. També hi hauran activitats paral·leles.
Bueno, novetats, podríem dir que algun canvi d'algun equip. Hem aconseguit més canteres ACB i canteres de Lliga Femenina. Però el format és més o menys el mateix. Continuem fent activitats paral·leles que ens ajuden als sponsors. Els col·laboradors tindran les mateixes tasques, els donarem de menjar, els donarem de berenar, farem concursos, farem sortejos, i novetat, l'única és la diferència dels equips de l'any passat.
La primera edició, Enric Núñez era director tècnic i ara és president. Recorda que el primer any eren 16 equips i ara en són 32, i a més d'un gran nivell.
Jo me'n recordo perquè fa la primera edició la vaig arrencar jo personalment com a director tècnic, no la vaig arrencar jo sol, evidentment, i ara sí com a president. Hem fet molts canvis. La primera edició van ser 16 equips i ara estem amb el doble, estem amb 32. Van venir 3 o 4 equips de fora de Catalunya en aquella edició i ara el 50% són equips de fora. I aquest any hem vingut de fora de Catalunya, aquest any amb una novetat, igual que l'any passat, d'un equip alemany. O sigui, hem fet molts canvis, el torneig ja està més que consolidat. No tenim problemes perquè els equips vinguin, perquè és obrir les inscripcions i tothom ens truca per dir-nos que volen participar. De fet, hi ha equips que d'un any per l'altre ens diuen ja podem comptar amb nosaltres per l'any vinent.
Enric Núñez destaca que l'any que ve serà la vintena i volen que sigui especial.
Bueno, evidentment hem pensat perquè és un número especial, és la vintena edició, llavors la vintena edició ha de ser una miqueta especial. No sé què farem, no ho hem pensat, però sabem que és una edició especial. Com m'he dit a la presentació amb el Francesc, l'alcalde, que ens deixi gaudir de la dinovena, i ja, a partir de dilluns ja començarem a pensar amb la vintena.
L'alcalde de Parets, Francesc Juzgado, espera que sigui un èxit, com ho han estat les anteriors.
Bé, espero i desitjo, i segur que serà així, que sigui com les anteriors, que sigui un èxit, que puguem gaudir d'un gran torneig de bàsquet d'alt nivell. No? Com comentava, doncs, és veritat que són infantils, de primer any, a més, vull, però vist amb altres edicions anteriors, doncs el nivell és molt alt, molt alt. A vegades sembla que estiguis veient un partit de l'ACB per com competeixen i per com s'ho prenen aquests equips. per Parets, a més, és un torneig esperat, llargament esperat cada any, i és un orgull com a municipi que un club com el Club de Bàsquet Parets doncs porti el nom de Parets arreu de l'estat espanyol, de Catalunya i també d'Europa, perquè hi ha equips d'Europa, en aquest cas d'Alemanya, doncs que venen a jugar amb aquest torneig.
L'alcalde Parets diu que ha de ser un orgull per Parets fer possible un torneig d'aquest nivell.
És un, com repeteixo, és un orgull i per tant felicito i vull aprofitar per felicitar el club, a tota la seva directiva, a tot el seu staff tècnic que fan possible un torneig com aquest, però sobretot a tots els col·laboradors amb els que compten, que són familiars dels jugadors del club, familiars, pares, mares, que durant aquests 4 dies que dura aquest torneig doncs estan aquí a tota hora i fan possible que un torneig d'aquest en 96 partits, són 32 equips, 16 femenins i 16 masculins. Vull que també aquesta paritat del bàsquet femení és important, perquè fa que la gent també s'hi apunti més i li agafi. Bueno, estem arribant a uns nivells que ja l'esport femení està a l'alta competició i aquí ja es veu que des de ben petits també es potencia això. Desitjar que sigui un torneig fabulós, que vagi molt bé, que en gaudim tots i que, com he dit abans, doncs que comencin a preparar el 20è torneig de l'any que ve, perquè realment necessita molt temps de preparació i per tant segur que quan acabin aquest doncs ja estaran pensant en començar a preparar el de l'any vinent. Felicitar-los novament i repetir que per un municipi, per un govern, per una institució com és l'Ajuntament, és un orgull.
Recordeu, de dijous a diumenge, torneig posta a punt Vila de Parets de bàsquet que organitza el Club Bàsquet Parets amb el Madrid, el Barça i molts altres conjunts.
Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
Dues-centes 20 persones van participar en el sopar benèfic de Parets contra el càncer, el que es tradueix en més de 8.000 euros recollits. Una molt bona xifra, tot i que se li ha de descomptar les despeses del sopar. L'acte del sopar benèfic organitzat per l'Associació Parets contra el Càncer va tenir lloc el passat divendres 30 de novembre a la Sala Basar Cooperativa, un sopar que va elaborar el restaurant Camperera. Durant l'esdeveniment solidari es va comptar amb l'actuació musical a càrrec dels músics de l'Escola Municipal de Música de Parets. Hem parlat amb la Marta García, nova presidenta de l'entitat Parets contra el Càncer, i feia una molt bona valoració del sopar benèfic que organitza cada any Parets contra el Càncer i enguany ha arribat a la seva 13a edició.
Un any més estem satisfetes. La veritat és que vam omplir tota la sala Basar. Creiem que la gent va sopar molt de gust. Primer vam tenir una petita actuació musical de guitarres de l'Escola Municipal de Música d'aquí a Parets. I després vam fer també el sorteig de regals, un sorteig de lots, de regals ja sigui de comerços, empreses, particulars del poble i algunes persones també de fora que col·laboren. També la col·laboració, com sempre, molt grata de CACSET, que va fer que a cada cadira, cada persona que venia al sopar tenia, doncs, per una banda, una bossa amb una ampolla de CACSET, també una ampolla amb arcilla, i també doncs, hi havia detalls de mango, de prepersa, de patai, vull dir que molt agraïdes a totes les col·laboracions.
Els diners recollits als sopars destinaran a pagar aquest sopar i a aportar benefici econòmic a l'entitat perquè pugui continuar oferint tots els serveis a les persones malaltes de càncer i als seus familiars. La nova presidenta, Marta García, ens parlava de l'homenatge que van fer durant el sopar a la fins ara presidenta, Montse Montaner, per la seva dedicació en aquests quasi 14 anys al capdavant de l'entitat.
I, bueno, a més, aquest any era un any de traspàs perquè la Montse Montaner deixava la presidència després de quasi aproximadament uns 14 anys. Soc la nova presidenta. De fet, ja ho havíem comunicat a l'Ajuntament. Aquest canvi es va fer a finals de juny, principis de juliol, però, bueno, ho vam fer com més oficial. I, bueno, doncs la Montse penso que també va ser un dia molt especial per ella. Va rebre molt de carinyo, molt de suport, i, per tant, doncs, satisfetes.
L'associació Parets contra el Càncer ofereix els serveis a les usuàries de l'entitat de forma gratuïta gràcies a la col·laboració ciutadana d'entitats, empreses i l'Ajuntament. Els malalts de càncer i els seus familiars compten amb un acompanyament molt complet gràcies a l'entitat, on les persones que han de lluitar contra qualsevol tipus de càncer troben una psicòloga especialitzada en oncologia, una dietista per tenir cura de l'alimentació, que ajudarà durant el procés de curació, una fisioterapeuta i un podòleg, que també ajuda durant el tractament de les malalties. Tots aquests serveis s'ofereixen de forma gratuïta als usuaris, usuàries, socis, sòcies de l'entitat, que tan sols han de pagar una quota simbòlica anual per formar part de l'associació. L'entitat Parets contra el Càncer es troba molt agraïda a veure la col·laboració de la ciutadania, de les empreses i les associacions, l'Ajuntament i tothom qui aporta algun recurs per tal que puguin continuar amb la tasca impagable que fan a la societat.
I aquest passat dissabte, el grup de playback La il·lusió no té edat va fer una destacada actuació amb motiu de recaptar diners per la Marató de TV3, que enguany és per les malalties respiratòries. Van omplir el teatre de Can Rajoler, es van recaptar 641 euros i es titulava, en aquest cas, l'actuació Bojos per la música. Van interpretar, entre d'altres, a Demis Russos, cançons de Demis Russos, de Coti, de Paulina Rubio, de Maria Jiménez, de Pantoja. Miquel Molina, el director d'aquest grup de La il·lusió no té edat, destacava la darrera, amb el cant de la senyera. I segons diu, i segons els van comentar, semblava que cantaven de veritat. Tot i que, com dèiem, és playback. Això és el que ens deia a Miquel Molina.
Com cada any, el grup de playback de l'Ocio Notedat del Casal d'Economs col·labora amb la Marató de TV3. Aquest any, evidentment, també hem fet l'espectacle amb el nom de Boixos per la Música i es van recaudar 641 euros. L'espectacle va estar ben variat, van cantar 23 cançons, tots de diferents variacions de músics, com la Paulina Rubio, el Gardel, la Rita Pavone, la Rosalén també va cantar, la Maria Jiménez, el Demis Russos, que també va agradar molt, la Paloma San Basilio, o també el Coti, el conjunt del Coti, i la Ingrid Contreras, o sigui, la Rosalén, una segunda luna de miel de la Pantoja, o sigui, va ser un variat i molt, molt, molt agradable. Sobretot l'última cançó, que va ser el cant de la senyera, que semblava que ho feien tan bé, que semblava que com que la gent els va agradar tant, que semblava que cantaven de veritat, que no cantaven, que era playback, però en fi, va sortir molt bé. Realment, les coses surten bé perquè es preparen bé, perquè el representador d'aquest any era nou, que era el Ramon Maria, que ha estat molt bé, i sobretot l'Ajuntament, que ha deixat-nos el teatre amb la seva infraestructura, i amb el tècnic, amb el Juli, que s'encarrega del so i de la llum, doncs va sortir una cosa molt maca i molt agradable. Realment va agradar molt i tots estem molt contents de sempre de col·laborar, com sempre, amb la Marató, que aquest any ha sigut per malalties respiratòries. I bé, el concepte, el valor que tenim és que cada vegada ens surt millor, sobretot la qualitat de l'espectacle, cada dia ho fem millor. Aquesta és la realitat. Estem tots molt contents de col·laborar amb la Marató com cada any.
Destaquem també la nova aplicació d'Evoca Bingo dins de l'àrea de musicoteràpia del Centre d'Estudis Musicals Maria Greber, de Parets, i l'associació de Gemacat i Blue Mirror. Tot el repertori estarà adreçat per persones de més de 65 anys i dins Evoca amb el dispositiu Alexa. És una aplicació gratuïta que pot ser molt útil per a tota la gent gran que vulgui, feta amb tecnologia de Parets, tal com ens en destaca l'Ernesto Briceño.
Estem molt contents perquè ja tenim aprovada per Amazon la nova aplicació d'Evoca Bingo. Evoca ja té tres aplicacions en aquesta plataforma, totes des de la musicoteràpia, i aquesta, doncs, conjugant, mai millor dit, una experiència que tothom coneix, que és el bingo, amb estimulació sonora mitjançant melodies, músiques, i visual, focalitzant l'atenció en fotografies. Tot en repertori adreçat per gent de més de 65 anys. És una activitat que portem fent dins del programa de Boca ja anys i ara la portem a una experiència que tothom pot gaudir des de casa si tenen el dispositiu Alexa en pantalla, per suposat, perquè és important la part audiovisual. I res, és una aplicació gratuïta que hem desenvolupat des de l'associació, des de Amacat, conjuntament amb Blue Mirror. I res, és musicoteràpia a casa 24/7 de manera gratuïta i esperant que la gent pugui doncs gaudir una estona compartint amb els iaios i les iaies, recordant música, artistes i una època d'una qualitat artística important. Feliç Navitat des de... i Bon Nadal des de l'associació, des del projecte de Boca, que és un projecte desenvolupat des d'aquí de Parets, amb talent de Parets, amb tecnologia de Parets, i gràcies a tu i a la ràdio, perquè sempre sou una finestra per comunicar el que estem fent. Una abraçada i Bon Nadal a tothom.
Evoca Musicoteràpia, que llança el seu bingo Evoca gratis per tots els usuaris d'Alexa i us podeu instal·lar fàcilment i disfrutar-lo amb tota la família. Ells són veritables experts en bingo i segur que els donaran una lliçó de diversió, un tema que han organitzat, com dèiem, des del Centre d'Estudis Musicals Maria Greve.
Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
Les autoritats de competència autoritzen la compra del 50% de cacaolat per part d'Idilia. La Comissió Nacional de Mercats i Competència ha autoritzat l'operació de compra del 50% de cacaolat per part d'Idilia Foods, fabricant a Parets, de les conegudes marques Colacao i Nocilla. La resolució de les autoritats estatals de competència posa en alguns condicionants a l'operació. Es tractaria d'alguns ajustaments en les formes de distribució per mantenir separades les condicions de comercialització dels batuts de la marca Cacaolat respecte de la resta de categories de productes de la companyia. Segons apunta el diari econòmic Expansión, amb l'operació Idilia passa a controlar el 50% de la societat, que actualment era propietat al 100% d'Adam. La companyia cervesera conservarà el 50% restant. La incorporació del fabricant de Colacao a l'accionariat de Cacaolat, una marca amb orígens i vinculació a Cardedeu, dona peu a la creació del principal grup de batuts industrials de l'Estat. Les marques Cacaolat, Letona i Lacao quedaran unides en gestió i distribució als batuts Colacao Energy, Colacao Snake o OK. En aquest sentit, Idilia considera que l'aposta permetrà impulsar la categoria de batuts. Cacaolat mantindrà una gestió independent i operarà des de Santa Coloma de Gramenet. Parlem de Bonpreu, que com ja hem sabut en els últims dies s'ha comprat a Danone i passarà a ser Danone la planta de Parets una hub logística. La cadena preveu una inversió de 30 milions d'euros i la creació d'un centenar de llocs de treball. El grup Bonpreu es convertirà en el nou propietari de la planta que Danone té a Parets, que tancarà definitivament a finals del mes de febrer de 2025. Les dues companyies han comunicat en aquests últims dies que tenen un principi d'acord per a la venda de les instal·lacions de la planta. L'import de l'operació no ha transcendit. Bonpreu té intenció que les instal·lacions es converteixin en un hub de distribució, en el qual, a més de les activitats com a centre logístic, també n'hi haurà de vinculades a la tecnologia, oficines i personal qualificat. La inversió s'avalua en uns 30 milions d'euros i la companyia usonenca ha apunta que el centre estaria operatiu en un termini de 2 anys i mig. Amb l'acord s'avança en el compromís de Danone de conservar activitat a les instal·lacions de Parets després del seu tancament. La multinacional havia avançat aquesta opció des que al gener va comunicar la intenció de deixar de produir a Parets sota l'argument que havia deixat de ser viable econòmicament. Garantir activitat a la planta suposava també un incentiu per als 157 treballadors que quedaven afectats pel del tancament. Bonpreu ha apuntat que oferirà a aquests treballadors la possibilitat d'incorporar-se de manera prioritària a la plantilla del nou centre logístic, en el qual espera generar un centenar de llocs de treball. Tot i així, Danone assenyala que l'acord mostra el compromís de l'empresa amb el territori i les persones afectades pel procés de tancament. Danone ha contractat a LHH per localitzar inversors per a la planta. Després que s'hagin produït ja algunes sortides de la fàbrica per les prejubilacions pactades en les condicions de tancament, una trentena les indemnitzacions o la vintena de recol·locacions a altres centres del grup. La plantilla actual a Parets voreja el centenar de treballadors. És a aquests treballadors els qui s'oferirà l'opció prioritària, però sense el compromís explícit de recol·locació. El grup Bonpreu està reforçant la seva part logística per donar cobertura a l'expansió que està experimentant. En el cas de la planta Danone, la seva proximitat a Barcelona i la seva àrea metropolitana ha estat un aspecte destacat en la decisió d'emprendre inversions. Es preveu que des del nou centre logístic i tecnològic que s'edificarà a Parets, on hi ha 51.000 metres quadrats de terrenys, s'atendrà principalment la demanda metropolitana i el grup que té centrada actualment la logística a uns espais de 83.000 metres quadrats a Balanyà, també té en projecte la creació d'un gran centre logístic encara més gran, de més de 100.000 metres quadrats a Montblanc, a la Conca de Barberà. Bonpreu ha emmarcat l'operació en el seu objectiu de reforçar l'estratègia de creixement dels seus negocis, basada en la innovació i l'excel·lència operativa. També remarca l'objectiu d'oferir un millor servei al client, especialment a l'àrea metropolitana. El grup Osonenc té actualment 137 supermercats Bonpreu, 62 supermercats Esclat i 14 minimercats. També destaca la cobertura del seu servei en línia, les 61 bencineres, les 400 places de recàrrega de vehicles elèctrics i disposa d'una divisió d'energia. En l'exercici passat va tancar al febrer amb una facturació de 2.259 milions d'euros. Grifols es queda sense OPA. El fons Brookfield desisteix de l'operació després de que l'empresa considerés insuficient l'oferta plantejada i els mercats reaccionin amb un fort càstig sobre la farmacèutica. L'oferta pública d'adquisició que Brookfield havia plantejat sobre Grifols ja és història. El fons canadenc va informar aquest passat dimecres que desistia de l'operació i de seguida es va desfermar una tempesta sobre la cotització de l'acció del fabricant de derivats de plasma, amb pèrdues molt notables en les sessions de dimecres i dijous passat. Ha estat la nota d'un 2024 carregat de turbulències financeres per a l'empresa. En Brookfield havia començat el procés per recomprar les accions de Grifols de comú acord amb la família fundadora, que buscava que la companyia deixés de cotitzar a la borsa. Però després del procés d'auditories i de comprovar la reacció dels òrgans de gestió de l'empresa, el comitè de transacció i el comitè d'administració, el preu proposat de 10,5 euros per acció, el fons canadenc apuntava a les autoritats bursàries espanyoles que no estava en posició de continuar amb una potencial oferta sobre Grifols. El Consell d'Administració replicava només unes hores després amb un comunicat també a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que posava fi a les converses amb Brookfield. El Consell ja havia apuntat la setmana passada que el preu proposat de 10,5 euros per acció, una valoració de 6.450 milions d'euros, era massa baix. Brookfield ha desistit de presentar una nova oferta i l'opció més probable és que Grifols continuï cotitzant a la borsa. Això, tot i el mal de caps que està tenint en els últims mesos, especialment des de que el gener un informe de l'analista de mercats Gotham qüestionés la transparència dels comptes de Grifols. Malgrat que aquest informe està sota investigació judicial per determinar precisament si va ser una manipulació interessada, Gotham tornava a la càrrega contra Grifols aquesta mateixa setmana passada en informar que l'empresa no havia lliurat a Brookfield tota la informació requerida per analitzar les condicions de l'OPA. La tempesta borsària que contrasta amb una evolució relativament positiva de les operacions industrials, amb creixements del 12% en facturació i dels 26% en resultat operatiu, persistia dijous passat malgrat els intents tranquil·litzadors del Consell d'Administració i la direcció de l'empresa. Dimecres passat va comunicar la convocatòria d'una jornada oberta als mercats de capitals, encara amb data per concretar. El conseller delegat, Nacho Avia, en entrevistes amb mitjans especialitzats, indicava els passos per refinançar els deutes que vencen l'any que ve, valorats en 1.400 milions d'euros. El deute és una de les febleses de Grífols i qualsevol referència altera, hores d'ara, el mercat.
Notícies.
En comarca destaquem que l'Ajuntament de Granollers ha activat aquesta setmana la zona de baixes emissions del centre de la ciutat en fase de proves. Ho fa després que la nova ordenança municipal que en regula el seu funcionament estigui ja en vigor. Amb tot, no tindrà efectes pràctics immediats, perquè les restriccions per als vehicles més contaminants només s'activaran si hi ha un episodi de contaminació de diòxid de nitrogen. No ha passat en els darrers 10 anys. També perquè encara no es posaran sancions als vehicles sense etiqueta ambiental que entrin a l'àmbit delimitat. Delimitat, volem dir. La CTB de Granollers inclou tots els carrers que hi ha en el quadrat que formen els eixos dels carrers Roger de Flor, a l'oest, Torres i Bages al nord, Girona, Avinguda del Parc i Avinguda de Sant Esteve a l'est, i els carrers Foment i Prat de la Riba al sud. Tot l'àmbit estarà identificat amb els cartells que indiquen l'accés a la zona de baixes emissions. A banda, hi ha instal·lat el sistema de càmeres que permetrà controlar el compliment de la limitació. Els vials que marca el perímetre, però no tenen limitacions, sí que n'hi ha a l'espai interior que delimiten on no hi podran circular ni estacionar els vehicles sense etiqueta ambiental. L'Ajuntament, però, ha fixat un seguit d'excepcions a la norma. Entre altres, no afectarà els vehicles de persones que viuen en aquest àmbit i que tenen un vehicle inclòs entre els que estan subjectes a limitacions. Per altra banda, destaquem també el descens de l'atur que s'intensifica, en aquest cas, al Vallès Oriental, el de mes de novembre, tal com remarquen els mitjans. I també que els Mossos d'Esquadra han detingut a Mollet un home de 38 anys acusat de gestionar 5 perfils virtuals falsos per enganyar a més de 150 menors perquè li enviessin gravacions de caire sexual. L'àrea de cibercrim de la Divisió d'Investigació Criminal va rebre a l'estiu la denúncia d'una dona alertant que entre juliol i agost la seva filla de 13 anys havia contactat amb un suposat noi a través d'internet. El jove es feia dir Dani, assegurava tenir 15 anys i havia començat una relació sentimental online amb la seva filla, a qui li havia presentat tota la seva família a través d'altres perfils virtuals. Un cop guanyada la confiança, va aconseguir que la menor li enviés nombroses fotos i vídeos de contingut sexual. Presentant diversos membres de la seva família, l'home, emmascarat al perfil d'adolescent, es guanyava la confiança de la nena per enfortir la suposada relació amorosa per aconseguir les imatges pornogràfiques i practicar cibersexe. Els Mossos d'Esquadra destaquen que l'home va aconseguir aïllar la menor del seu entorn familiar i d'amistats, ja que la noia va creure fermament que la relació sentimental era real i recíproca. En la investigació, la policia va identificar que rere els perfils hi havia un home de 38 anys que no tenia antecedents, però que feia 5 anys que estava desenvolupant aquesta activitat criminal. Els Mossos han identificat fins a 153 menors que haurien estat víctimes d'aquest home. Al mòbil i ordinador intervinguts, els Mossos van trobar 9 perfils falsos actius a les xarxes socials, entre els quals hi ha un nen, una noia homosexual, un noi jove i un esportista, entre d'altres. També hi havia 1.400 arxius gràfics relacionats directament amb l'activitat de captació de menors.
RAP 107, serveis informatius. El temps a RAP 107 FM.
I anem a conèixer el temps que ens farà avui i també els propers dies. Ja ens va avisar ahir en Marc Jaureguizar que vindrà l'hivern de cop la setmana que ve. Però ara, de moment, aprofitem-ho. Marc Jaureguizar, que no fa tan fred, com estàs?
Hola, Carla. Sí, aprofiteu perquè aquesta bonança podria tenir les hores comptades.
Ens arribarà de cop o fred?
Sí, primer, avui tindrem un primer testet, sobretot amb unes temperatures que si fos no passaran molt semblants a les d'ahir. Ahir vam fer una màxima de 16 graus, doncs bé, avui si fa no fa entre aquests 16-17 graus, demà encara continuarà una miqueta amb aquesta fresca, però les temperatures de cara, sobretot dijous tarda, divendres i dissabte, tendiran a ser altes, tocant la barrera dels 20 graus. Per tant, vindrà certa bonança els propers dies i compte perquè de cara a finals de setmana i sobretot la setmana que ve entrarà l'aire molt i molt freda.
Sí, perquè el que estem tenint ara jo crec que són temperatures una mica per sobre, no?, del que tocaria.
Tant avui com ahir estaven justament per sota. Ah. Sí que és cert que a partir dels propers dies estaran clarament per sobre. No són temperatures pròpies a les que hauríem de tenir, però sí que aquests valors propers als 20 graus no és res normal per l'època de l'any. Però sí que està clar que la setmana que ve estarem claríssimament per sota del que tocaria.
Sí, perquè em sembla que ho deien l'altre dia, que novembre ha estat un any, una més de temperatures més altes del normal, eh?
Sí, hem tingut unes desviacions lleugerament positives, sí que vam tenir un inici de tardor més moguda, moltes més precipitacions i amb unes temperatures que van ser normals per l'època, però hem acabat tenint un novembre on les temperatures han estat més altes i, per tant, unes desviacions positives. Però comencem el mes de desembre i a veure com acabem l'any, que sembla que l'hivern es voldrà acabar i quedar per dies.
Precipitacions, de moment, se n'en veuen?
Haurem d'estar pendents, perquè sí que és cert que fa uns inicis, fa unes actualitzacions que els models marcaven que seria una entrada d'aire seca, és a dir, no ens portaria precipitacions, però compte, perquè ara les últimes actualitzacions ens marquen la possibilitat de tenir ruixats, uns ruixats que amb aquest aire fred que ens entraria i sobretot amb el fred emmagatzemat que anirem tenint en els propers dies, podria ser que la cota de neu fos molt més baixa i, de fet, algun model ens marca cota de neu bastant baixa, sobretot litoral i prelitoral central. Per tant, no descartem alguna sorpresa a cotes baixes.
Home, pels amants dels esports d'hivern, què, tindreu neu o què, al Pirineu?
La neu a la cara nord serà bastant important i en aquestes situacions és molt probable que la neu salti a la cara sud del Pirineu i, per tant, podríem tenir, sobretot al Pirineu més occidental, una nevada de primer ordre.
Estem parlant que podrien baixar temperatures fins a quan la setmana que ve, més o menys?
Començaria diumenge. Diumenge seria el primer dia on notaríem ja que les temperatures començarien a baixar i ens acompanyaria ja de la setmana vinent. Estem parlant de que les màximes aquí a Parets del Vallès no passarien dels 10 graus.
Ostres!
Òbviament, sí, òbviament les nits seran fredes o molt fredes, depenent de si és serena o més o menys al cel. Però estem parlant d'unes màximes que no passarien dels 10, 11, com a molt 12 graus. Per tant, a l'hivern sembla que vulgui venir per la porta gran.
Marc, que tu ets, que te'n vas a córrer ja de fosc, t'hauràs d'abrigar-te amb buf i guants, eh?
Sí, o no sortir.
No, ho has de fer, ho has de fer. Has de sortir, home, que si no després et quedes a casa i no fas res, va.
Però sortir a les 9 del vespre, que ja fa set de mandra, i a sobre que faci fred, ai, que em quedaré a casa.
Doncs sí, això fa afecta. Doncs en previsió de Marc Aurizar, el seguirem també a Meteo Parets, a la X, i com sempre, moltes gràcies. Demà filarem encara encara més i segurament tindràs més notícies.
Sí, demà dijous ens aproparem més a la previsió i per tant podrem calcular una miqueta més temperatures, si els models continuen posant una miqueta d'humitat i per tant podríem afinar una miqueta més la previsió.
Marc Jaureguizar, moltes gràcies.
A vosaltres, que vagi bé.
Els esports amb Carles Font.
Empat de molt mèrit, el de l'Handbol Parets, el del sènior de l'Handbol Parets, a la pista de la Creu Alta de Sabadell. 25-25, un partit on podia haver passat de tot. José, Josep Manuel Herrero, què tal el partit?
Què tal, bon dia.
Molt ajustat, oi?
Sí, no, no, molt, molt bo. Vam jugar molt bon partit. Tots els equips, eh? Perquè jo crec que tampoc cap equip al final del partit es mereixia perdre. No millor guanyar, però no perdre. Perquè va, jo crec que va ser un partit molt intens, amb moltes possibilitats per tots dos equips. Nosaltres vam començar molt malament la segona part, vam anar perdent de dos, però en dos minuts el Sabadell ja es va posar 5 gols, amb un 17-12. Van canviar la defensa, cosa que va funcionar molt bé, i els van deixar, si no recordo malament, a 8 gols fins al final del partit, que això està bastant bé. I a més a casa seva.
Són relativament pocs gols, no? 25-25, les defenses van apretar molt, no?
Sí, sí, sí. A més, l'Àlex a la porteria va estar molt bé al final del partit, que era quan havia d'estar, va estar molt bé al final del partit. Uh-huh. Això es va notar que nosaltres sí que vam tenir alguna pèrdua de pilota amb ataques importants, però clar, és que l'Àlex va parar, no sé si va ser de 3-7 metres, amb els últims 5 minuts.
I veu tenir l'última opció, tot i perdre 5 en moltes tones del partit, veu tenir l'última opció per guanyar.
Sí, inclús va haver un moment de la segona part que es van posar per sobre. No sé si va ser amb el 21-22.
I 23-24, em sembla, també.
23-24, sí. Vale. Aleshores, sí que vam tenir l'últim atac en 10 segons per poder acabar el partit guanyant, però la veritat és que no vam encertar amb l'acció a fer, la veritat.
Amb atac, bueno, com sempre aquí tens un jugador com el Dani Ruiz que va anotar 9 gols, però bueno, l'equip va estar, excepte algunes pèrdues que dius tu en atac, en Joan Soler, que us està ajudant molt, oi, també?
Sí, el Joan Soler està amb el segon equip, tenim la possibilitat de convocar-lo. El problema del Joan Soler és que només tenim 10 partits per convocar-lo amb el sènior, perquè continués jugant amb el segon equip, si no podria, uh-huh. I el anem convocant partits que podria jugar. Ahir només va jugar a mitja part, però la veritat és que va estar molt bé.
I tot l'equip va estar bé, el porter també. Un punt bueno, que demostra que l'equip està a l'alça, eh?
Sí, sí. A més, portem unes jornades jugant amb equips de dalt, com és el Sabadell, que està segon. A la Gara, la setmana passada, que estava per sobre nostra, estava quart, si no recordo malament. No, ara portem jugant bons partits, competint molt bé contra equips de dalt.
Ja confirmant-ho, la setmana que ve contra l'Esplugues, un equip que, en canvi, no ho està passant bé. Recordem que aquest Esplugues ve fa uns anys, us veu jugar a l'ascens, recordeu, que tenia molt bon equip. Però aquest any, per exemple, ahir va perdre de 12 a casa contra el Cornellà.
Sí, aquesta temporada no li estan sortint les coses. Però és la història, sempre. Clar, ara nosaltres volíem lliga regular, res de grups, per això, no? Per jugar, perquè tots els partits siguessin importants. No té sentit que guanyis un punt a la pista del Sabadell i perdis a casa contra les Pugues, no? Uh-huh. O sigui, hem d'assumir que també és un partit important, que hem de continuar sumant punts, que ara portem, doncs la veritat no l'he comptat, però portarem no sé quantes jornades sense perdre. Això és bastant important, i li hem de donar la importància del partit que té, que és continuar sumant.
I tot i tenir algunes baixes importants, continues tenint, i que potser recuperes, aviam si pots recuperar alguna a principis d'any, que bé, no?
És difícil, encara. És difícil, perquè totes les lesions ara mateix són de llarga durada. Val. I són alguna de quiròfan, o sigui, que han passat per quiròfan. Ara mateix, recuperar algun jugador dels 5 lesionats per començar més d'any es veu complicat.
Tot i això, l'equip està donant la cara i us estan ajudant molt també els equips d'OB i, com no, l'equip està funcionant bé. Continua la victòria i continua la ratxa de victòries a casa contra l'Esplugues. José, que vagi molt bé.
Perfecte, moltes gràcies.
Molt bon empat, doncs, del conjunt del Embol Parets, la seva visita a la pista del Creu Alta Sabadell, un rival molt difícil. Van jugar Cristian Ruiz, Izan Forner, Xavi Galán, Dani Macarro amb 2 gols, Joel Pérez, Gerard Martínez, Lluís Nava Macarro amb 2 gols, un de Jore, 9 de Daniel Ruiz, de Dani Ruiz, 3 de Carlos Galán, un de Marc Belmonte, també va jugar Argues Jiménez, gran partit, Joan Solem, 4 gols, l'Àngel Martínez, Kevin Zafra i Guillem Ábalos, que va anotar 3 gols. Bon partit de l'equip de l'Embol Parets, que està jugant molt bé, és un equip que està, sens dubte, a l'alça, i parlàvem, en aquest cas, amb alguns dels jugadors, com és el cas d'en Jore.
Este fin de semana nos tocaba jugar contra Sabadell. Sabadell es un equipo que iba a segunda clasificación, un punto por encima nuestro. Teníamos la posibilidad de ponernos segundos en la clasificación por los resultados que se habían dado y por que estaban a un punto nuestro. Si les ganábamos, los superábamos. Bueno, no fue así. El partido empezó, bueno, hubieron altos y bajos dentro del partido. La primera parte, fuimos toda la primera parte a remolque, detrás de ellos. Fuimos a la media parte perdiendo de 2, ¿vale? Tenían un lateral que lanzaba bastante bien en el exterior, un equipo muy completito, con un extremo derecho bueno, un lateral que jugaba bastante bien y un pivote que jugaba muy bien el 2-2 con el ataque poco más.
A la represa, l'equip del Parets es va posar per davant. Després, en aquest cas, l'equip inclús va tenir opcions de guanyar el partit.
La primera parte estuvo jugando todo el rato en contragol, cada vez que dábamos un gol, estuvo en el contragol, cosa que la segunda parte no hicieron, ¿vale? Nos fuimos a la media parte 2 abajo. No ha sido nuestro mejor partido. Si hubiéramos jugado un poquito mejor de lo que jugamos, creo que por los nervios de poder avanzarnos en la clasificación, pues no sé el por qué no acabamos de jugar bien, porque hay partidos de todos tipos. Hay partidos que te salen bien y partidos que no te salen tan bien. Aunque en defensa sí que estuvimos serios y bastante fuertes, sobre todo en la segunda parte, que cambiamos de defensa, pasamos de una 6-0 a una 3-2-1, recuperamos muchos balones. Lástima que luego lo volvimos a perder y no aprovechamos el buen trabajo defensivo que se hizo. No acabábamos de acertar en ataque. No sé por qué, porque tampoco no eran muy, muy, muy buenos defensores. Defendían bien, un poquitín duro, pero no nada extremo. Era un partido que personalmente creo que teníamos que haber ganado, pero por lo que te comento, no todos los partidos salen bien. Vale, en defensa sí que se estuvo bastante bien, portería estuvo bastante bien y en ataque, bueno, pues fallamos bastante. No estuvimos muy acertados. Un punto que sacamos fuera en casa del Sabadell, que a pesar de sabernos a mal gusto de boca, porque podemos habernos llevado los dos, es un punto muy importante ganarle al que va segundo, un punto en su casa, y sabiendo que ahora tendrán que venir a la segunda vuelta a casa nuestra y el gol habrá seguramente nos quedará favorable. Ahora estamos cuartos, empatados con el tercero y a un punto del segundo. No está mal. Vamos de los, me parece que son de los 14 últimos puntos hemos conseguido 12 o de los últimos 12 hemos conseguido 10.
Molt bona ratxa que porta l'Embol Parets. També ens ha parlat en Cristian Ruiz.
Bé, el partit va ser molt dur, sobretot al començament. Van començar ells intentant imposar un ritme altíssim, pujant contra atac, contra gols, defensant amb molta duresa, d'una manera molt física. Nosaltres pensàvem que si continuàvem aquest ritme no podríem aguantar, però sabíem que ells tampoc el podien aguantar perquè havíem vist, analitzat vídeos seus on després baixen una miqueta. I el partit es va esdevenir una miqueta entre que ells dominaven el partit d'un o dos gols, unes rentes curtes, fins que un moment es van posar de 5 a la primera part, juraria, o no, al començament de la segona, perdona, però després ens vam refer, vam canviar la defensa a 3-2-1, i, bueno, lo habitual a nosaltres, que és que la defensa està molt bé i la porteria de l'Àlex va estar increïble, la veritat. Les últimes 5 accions o les últimes 4 accions va fer les parades seguides, vull dir, no van encaixar gol als últims 4 llançaments, inclosos penals, llançament de 6 metres i llançament de 9 metres, i la veritat que si no haguéssim perdut tantes boles en els contraatacs, amb aquestes defenses i amb aquestes parades haguéssim guanyat el partit una miqueta més tranquils. Però bueno, l'empat és un empat molt bo perquè és una pista molt complicada, el rival, bueno, és de la part alta i serà de la part alta, i res, treballar mica en mica per provar a guanyar el següent partit, que em sembla que és Esplugues, a casa. Tant de bo que podem sumar aquests dos punts i continuar allà dalt.
La resta de la jornada, Vall d'Oreix 28, Valldemaneres 19, Sant Joan d'Espí 30, Bordils 31, Lleida 27, Poblenou 27, Terrassa 25, Fornells 24, Esplugues B 17, Cornellà 29, Egara, 24, La Roca, 27, i Sant Martí Adrianenc, 38, Les Franqueses, 29. A la classificació, en aquest cas lidera el Bordils amb 22 punts, amb 16 el Sant Martí Adrianenc, empatat amb el Creu Alta. Després ve el Parets amb 15 i l'Egara amb 14. Propera jornada, en aquest cas serà la 12a i serà la següent. Llavaneres, Sant Martí Adrianenc, Bordils, Valldoreix, Poblenou, Sant Joan d'Espí, Fornells, Lleida, Cornellà, Terrassa, Parets, Esplugues, la Roca, Creu Alta Sabadell i les Franqueses contra el conjunt de l'Egara. Qui no li van anar gens bé les coses, en aquest cas va ser l'equip B, el filial, del que va perdre 41-20 contra el conjunt de l'Horta. Val a dir que tenia baixes, en aquest cas, l'equip del Parets B, que va jugar amb Lucas Puente, Alex Sanz, Guillem Herrera, Andrés Ramos, David Requena, José Luis Benítez, Àlex Baraja, Ferran Martínez, Guerau Puertolas, Daniel Marín, Joan Soler, també va jugar una iconessa, Lucas Fernández, i Liam Fernández. No va tenir res a fer contra l'Horta, va guanyar de 21 gols de diferència.
I parlem del tenis taula Parets amb bones notícies pel que fa al primer equip, que va guanyar Tortosa 1-5, amb gran actuació de tots els jugadors, a part d'en Rashid, que ja acostuma a guanyar els seus punts, però també van estar molt bé els seus companys, i d'aquí la victòria. Més irregular van ser la resta dels equips. Ens ho comenta, com sempre, l'entrenador del tenis taula Parets, en Rafa Ramírez.
Hola, una jornada amb els i baixos pel club tenis taula Parets. L'alegria ha sigut que va guanyar fàcil 1-5 al camp de Tortosa, que anava segon. Van fer una alineació diferent i això es va permetre que la gent jugués amb el bo. I tant Marc com Seri van jugar molt bé. La primera vegada que Seri fa dos punts. I si juguen confiança i juguen com ells saben, no serà l'última. Llavors van Tortosa 1... Parets 5, a la tercera nacional van perdre 4-3, anaven guanyant 3-1, però se'n va escapar, van tenir força bons de partit, però després al doble no van poder guanyar. Però va lluitar i estem ahí a mitja taula, o sigui, 4 guanyats i 5 perduts. Primera provincial, la primera derrota de l'any, llàstima. Segona van guanyar 5-1 i a tercera B els primers punts de Ricard i Víctor va debutar, un jugador de l'escola, la primera vegada que jugava jugar amb ell i van guanyar 4-2. S'assecarà el doble, així que és genial.
Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.